Doncs un dilluns més, benvinguts a l'Infosports. Evidentment jo no sóc el Brian Calvo, no sóc el Marmata, sóc l'Àngel Gil i avui em toca dirigir en substitució seva aquest Infosports. Un Infosports que faran possible a la part tècnica el Jordi Puy i el Víctor Dieguez i que farem possible en Marmata, l'Inés Sánchez i jo mateix, l'Àngel Gil. Així que comencem. Doncs, per començar, Inés, quin és el sumari del programa d'avui?
Començarem amb el club de futbol Ripollet, continuarem amb el tennis taula, que tenim amb nosaltres el Ramon Argenter. A continuació farem una entrevista a l'entrenador del femení de l'escola futbol base, continuarem amb el Pajaril, que tenim amb nosaltres el Samu, un jugador, i acabarem amb bàsquet, amb una entrevista a Xavi Voltà, del femení.
Doncs aquest és el menú que tenim per avui a l'Infosport. Comencem, com ja ha dit la Inés, amb la crònica del club de futbol Ripollet que ens porta al Marmata.
Bona tarda, i diumenge el club futbol Ripollet va empatar a 2 en el municipal. Ho va fer amb el Matadepera, un equip que va tercer a la classificació, amb 5 victòries, 3 empats i cap derrota. Mentrestant, el Ripollet es situa dotzer amb 3 victòries, un empat i 4 derrotes. El partit d'ahir va comptar amb 2 gols del Ripollet en els minuts 15 i 63 del maig, un de Catmo Buenache i l'altre de Chema Aznar. Els visitants també van marcar 2 gols, els de Matadepera van marcar en els minuts 59 i 64 de partit. Per parlar sobre aquest partit, comptem amb Uri Serra, jugador del Ripollet. Bona tarda, Uri.
Hola, bona tarda, Marc.
Com vas veure el partit?
Pues bueno, una mica la història que ens ve passant els darrers partits, no? Que crec que l'equip, doncs, hi ha moltes fases del joc que porta la iniciativa i no acabem de materialitzar les ocasions que tenim a favor i petits detalls en defensa pues, ens fan que ens costen gols i ens penalitzen bastant, la veritat. Uh-huh. Com va passar ahir? Ahir uh-huh. Bueno, pues, vam tenir la mala sort de que ens marquen de falta que no era, però bueno, ens van marcar, ens van empatar el partit i bueno, de seguida vam aconseguir posar-nos per davant un altre cop i a la següent jugada pues, ens van tornar a empatar. Bueno, petits detalls que això que ens fan que estem on estem ara mateix.
Quins són aquests petits detalls?
Bueno, la veritat és que l'equip a nivell d'iniciativa del joc, proposta és bona, s'està fent molt bona feina des de tots els entrenaments, des del cos tècnic, però defensivament, no és una qüestió de que sigui d'un defensa puntual, però defensivament, sobretot a les segones parts, ens costa mantenir el bloc i fa que el rival ens creï perill i ens acabi marcant. Se'ns estan escapant punts per això al camp de Gironella, ens van remuntar en 2 minuts, ahir també se'ns van escapar 2 punts, la setmana passada Parets, pues, també al final per una contra que també va ser culpa de l'àrbit perquè no era penal, però bueno, també vam perdre el partit. En fi, petits detalls que això esperem solucionar el més aviat possible.
Uh-huh. Sembla que vosaltres dominàveu el partit, si no és el partit, a la primera part, perquè a 15 minuts del maig veu marcar el primer gol, no?
Sí, així és. Ahir jo crec que l'equip va fer la millor primera part de tot l'any. De fet, podíem haver inclús marcat algun gol més, però bueno, no va ser així. Tot i això, doncs vam anar amb 1-0 al descans. I la segona part, doncs, bueno, crec que també vam sortir bé, però conforme va anar passant els minuts, doncs es va equilibrar una mica el joc. Ells també tenien que empatar, evidentment, i també l'equip rival apreta. Però quan ens marquen un gol sembla que ens entrin els dubtes i ja no som l'equip que vam ser a la primera part. Bueno, tot això és qüestió de treballar-ho, també hi ha molta gent jove i és un equip nou, no? que ens hem d'acabar d'acoplar.
Mm-hmm. Sembla que a casa us sentiu més còmodes, no? I us és una mica més fàcil que no pas als partits de fora.
Pues sí, la veritat és que fins al moment els números és el que diuen, no? A casa hem aconseguit 3 victòries i un empat i a fora encara no hem sumat. No és perquè siguem inferiors a fora, jo crec que el Ripollet ha estat, si no tots els partits, quasi bé tots bastant superiors a nivell de joc amb els rivals, però no només és això. També es tracta de marcar i en aquest sentit pues, no hem estat encertats i ja està, és que no hi ha més, és seguir treballant per millorar això. Aquesta setmana hem de donar-li la volta perquè no hem de ja aconseguir la primera victòria fora de casa i donar-li la volta. Aquest equip jo crec que té per tirar més amunt del que està.
Mm-hmm. Us enfrontàveu al tercer equip de la classificació, un equip que, com he dit, porta 5 victòries, 3 empats i de moment no coneix cap derrota. Com afrontàveu aquest partit?
Bueno, pues una mica com tots, amb la màxima motivació per sortir a guanyar i de fet crec que així es va veure l'equip, no? També és veritat que quan tens la sort aquella, quan estàs a dalt, sembla que tot et surti de cara i quan no és així, pues, qualsevol error et penalitza negativament, no? Bueno, una mica crec que és el que va passar ahir. El Mata de Pere va tenir la sort en 2 moments puntuals d'empatar-nos al partit, però el Ripollet cada partit surt a guanyar, surt a tenir la pilota, perquè creiem que és el sistema que més a prop ens porta per guanyar i ja està, i és així.
Tu ets nou a l'equip, ets una de les noves renovacions de l'equip. Com estàs veient aquest inici de temporada i com estàs també veient al Ripollet?
Bueno, la veritat és que l'inici de temporada me l'imaginava millor, no? No està sent fàcil. També és veritat que bueno, som un equip nou, hem tingut bastantes baixes a l'equip respecte a la plantilla que va començar els entrenaments a l'agost. I bueno, en aquest sentit pues, bueno, som una mica justos a nivell de plantilla. És important tenir un bon fons d'armari, no? Perquè la temporada és llarga. Però a nivell de club, espectacular. Estic molt content. Crec que tot l'equip estem a una, els entrenos són molt bons, tota la plantilla està implicada i les sensacions són molt bones. Ara s'ha de ratificar els caps de setmana.
Com és la relació amb els companys?
Va, perfecte, això no hi ha cap problema. La veritat que no som molts per el que t'he dit, no? Perquè hi ha hagut baixes i tal, però els que som ja s'està fent una molt bona pinya, no? Que tot això es va madurant amb les setmanes conforme van passant i a nivell de cos tècnic pues lo mateix. O sigui que en aquest sentit tots anem a una i això és positiu per l'equip.
No sé si la temporada passada eres seguidor del Ripollet, però si ho eres, com vas veure a l'equip?
Bueno, sí que tenia coneguts i amics, no? Com bueno, Catmo i Xema ja els coneixia anteriorment. Uh-huh. I bueno, és un club que va començar l'any, diria que força bé. L'únic que el va penalitzar bastant la segona volta que va fer, no? El fet de tenir, em sembla que van tenir fins a 3 entrenadors no és fàcil, vale? Cada entrenador ve amb la seva idea i adaptar-te a cada un sent una plantilla al meu de 20 jugadors pues no és fàcil, no? I quan entres en una dinàmica dolenta, doncs bueno, pues és difícil guanyar partits i treure punts endavant. Tot això pues bueno, fa que l'equip pues baixés, no? És una llàstima perquè no és fàcil aconseguir la primera catalana, però bueno, aquest any intentarem solucionar-ho i jo tinc confiança en que, tot i que estem a mitja taula, de poder tirar cap amunt i portar el Ripollet on es mereix, com a mínim.
Mm-hmm. Quines són les teves expectatives personalment de la temporada?
Bueno, jo quan em va trucar el Xavi, el fet que estigués ell ja era una raó suficient, no, per venir, perquè sé com treballa i pues, bueno, un es mou ja per sensacions més que per altres coses, no, a la meva edat. Però bueno, la idea és estar a dalt, i pujar és difícil, però com a mínim lluitar-hi. I les meves expectatives són aquestes. Intentarem, pues, jo i els meus companys, pujar, evidentment. Aquesta és la lluita. Si no, ja no hagués vingut, sincerament.
Mm-hmm. Fa unes setmanes el Xavi Pérez, entrenador de l'equip, ens comentava que ara us fixeu més també en aconseguir la victòria fora de casa. La setmana que ve viatgeu a Berga, diumenge, un equip que va sisè a la taula amb 4 victòries, un empat i 2 derrotes. Com veieu aquest rival?
Bueno, la veritat que per lo que veig aquest grup està bastant igualat, perquè no veig grans diferències amb els que hem jugat que estan actualment a dalt. Uh-huh. I bueno, serà una bona oportunitat per trencar aquesta mala ratxa i començar a mirar amunt. Aquesta és la idea i, de fet, pues, estic segur que aquest diumenge ho aconseguirem, perquè l'equip fa bastantes coses bé com a mínim mereixer ja trencar aquesta ratxa i aconseguir els primers 3 punts a fora de casa.
Uh-huh.
I aquesta és la idea.
Esteu en una categoria, segona catalana. Creus que aquest any la segona catalana està ple de bons equips i d'equips forts?
Bueno, jo pel que he vist en aquest grup no havia jugat, no? Però considero que està bastant igualat. Són equips que són bastant forts. L'equip d'ahir, de Matadepera, crec que és l'equip que amb el que ens hem enfrontat que millor estructurat estava, bueno, tenia un jugador interessant i bueno, sí que considero que és una lliga bastant, bastant igualada i hi ha bons equips, evidentment.
Uh-huh. Uri Serra, jugador del Ripollet, gràcies per haver atès la trucada d'Infosport i esperem que pugueu aconseguir aquestes expectatives i que la propera setmana, doncs, puguem parlar de que us heu emportat cap a casa els 3 punts i que heu aconseguit la primera victòria fora de casa.
Pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies,
esperem,
Uri.
Esperem que així sigui.
Gràcies, Uri. Que vagi bé.
Vale, adéu.
Doncs gràcies a l'Uri Serra per atendre'ns, molta sort pels propers compromisos del Club de Futbol Ripollet, i ara ens toca parlar de tenis taula, i com sempre a l'Infosport, per parlar del tenis taula, tenim el Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs,
has canviat de pilota, no?
Sí, ara estic una mica... Avui toca, perquè
el Brian, no?
Brian Calvo i el Marc no poden estar aquí amb nosaltres. I hem canviat la pilota del bàsquet, per la del futbol, per la tenis taula, per tot una mica. Però a tenis taula aquí al màster ets tu, d'Infosport i di tenis taula, perdona, és dir Ramon Argenter. Així que, Ramon, explica'ns com ha anat aquest cap de setmana des del punt de vista de la pala.
Doncs mira, divisió d'honor masculina, derrota davant de l'equip líder, que és l'Hispalis de Sevilla, que aquest cap de setmana ha guanyat 3 partits que ha jugat aquí a Catalunya. I es posa, doncs, en primera posició l'equip de l'Hispalis de Sevilla, un equip jove, però molt fort, El Ripollet doncs, va perdre 5-1. L'únic punt va fer el jugador del club tenis del Ripollet, Albert Kenji. Però és un resultat molt enganyós, perquè saps com el tenis, no?, que se juguen sets, i depèn dels sets que fa el jugador contra un altre, puja el primer punt per l'equip, no? Es van perdre molts partits, el tercer set de desempat, 11-13, el cas de l'Albert Albert Kenji, davant del número 1 de l'equip contrari, que pues, hagués pogut caure a favor nostre, si en canvi doncs, va caure a favor de l'equip de l'Hispalis de Sevilla. També va perdre per 3-2 el jugador infantil que va jugar a Divisió d'Honor, l'Albert Vilardell. Va perdre davant del número 1 per el jugador Juan Pablo La Madrid. Va perdre per 3-2 també. Vull dir que hagués pogut ser un punt a favor nostre.
Molt bon partit, no?, de l'Albert Vilardell.
Sí, sí, sí. Un nen que està, és en categoria infantil i que ja porta dos partits jugant a Divisió d'Honor. I que va estar punt a punt a punt. Va perdre per 3-2 davant del número 1 de l'equip del... de l'equip de l'Hispalis de Sevilla, que és la Juan Pablo La Madrid. Que haguéssim pogut ser, haguéssim pogut posar per 2-0 en el marcador, però no va ser així, i el resultat va ser de 1-0 favorable a l'equip de l'Hispalis, 3-2, que aquí hagués pogut ser l'empat a 1. Raül va perdre 3-1, que va caure derrotat per Antonio Chávez, doncs amb claritat, no?, i llavors l'Albert Kenji també va guanyar també per la mínima, 3-2 de sets, i a l'últim 8-11. I feia el primer punt pel Ripollet, però aquí el partit ja es havia perdut, no?, perquè és el primer que arriba a 4, no? Llavors, Albert Vilardell va perdre davant de l'equip el jugador veterà Antonio Chávez, posava el 4-1 i el definitiu Marcos San Martín guanyava Raúl Porta per 3-1 i posava el 5-1. Ara en aquest moment estaria en zona de descens el Calella, el Huétor Vega de Granada i l'Òptica Lluís Ripollet. Però també hem de dir que el que més feia partit estan fent rotacions i que Miquel Arnau doncs no va jugar al partit, que és el número 1. Miquel Arnau que està reforçant l'equip de segona divisió nacional per intentar guanyar partits i mantenir la categoria, no? El que passa que no pot jugar molts partits seguits a segona nacional perquè no ja s'hauria de quedar i no podria tornar a la divisió d'honor, no?
I, això,
i els primers partits estem fent proves a veure quin equip fem per intentar, doncs, la missió nord 3 i intentar aguantar la categoria.
I això que acabes de dir, això ho seria per normativa, és a dir, no pot jugar un determinat número de partits perquè llavors hauria de formar part del
equip de segona. Si ell jugués més de 3 partits seguits dintre una categoria, doncs no podria jugar, i hauria de jugar a segona i no podria tornar a divisió d'honor.
Molt bona sensació, no?, el fet de que, per exemple, un jugador com Vilardell doncs, sigui capaç de competir tant i tant com dius davant d'un jugador tan veterà com el que es va enfrontar amb l'Hispalis.
Sí, també... perquè són tres jugadors que tenen uns 30 anys i que fa jugadors que fa anys que estan jugant a lligues nacionals, a primera divisió i a divisió.
L'Albert Vilardell té... quina edat té ara mateix l'Albert Vilardell?
Té ara 14 anys.
Clar.
I a més, a segona nacional... que van jugar i van guanyar 4-2, va debutar un Benjamín amb l'equip del Ripollet. Va jugar Miquel Arnau i un Benjamín. I va fer 2 punts.
Ostres.
O sigui, l'Alevín, perdó, el Marc Miró. I van guanyar, no? I també van, doncs, segons a la Lliga de Segona Nacional. No?
És a dir, que la cantera, la pedrera, està tirant.
Sí, sí, nosaltres és intentar mantenir les categories, però... si poden fer el salt amb jugadors d'infantils i juvenils i alevins que juguin. És el cas de les noies, que són 4 jugadores de primer any de juvenils.
Doncs ara que treus a les noies, com va anar el cap de setmana pel que fa...
Doncs pues mira, victòria davant de l'equip de veterà equip del Oroso Sant Giau de la Corunya, amb estrangera incorporada i tot, no? Daria Kuskova, una jugadora russa que... bueno, ara ja abans tothom eren russes, ara no són russes. És que vull dir, quan els dius russa, no, jo Sèrbia, jo Croàcia, jo... Doncs bé, Daria Kuskova va fer els 2 únics punts de l'equip del l'Oso de la Corunya. Lídia Rico va perdre 1-3 davant de Daria Kuskova, 0-1 en el marcador. Mireia Perató va guanyar a Olaya Cea, 3-1, i va posar aquí l'empat a 1. Aina Mogues guanyava Cristina Fernández, 3-0, i es posava 2-1 en el marcador. I llavors, una altra vegada jugava la jugadora russa, Daria Kuskova contra Mireia Perató, va guanyar 0-3 en claritat i es va ser l'empat a 2. I el punt definitiu, es podria dir, que el punt important va ser entre la jugadora Lídia Rico i Cristina Fernández, que va guanyar Lídia Rico per 3-2 i posava el 3-2 també ja en el marcador, i finalment Aina Mogues guanyava per 3-0, un rotund 3-0 a Olaia Cea, i significava el 3-0 a la seva compte particular i el definitiu 4-2. I amb aquesta victòria, doncs, el Ripollet deixa ja de ser Farolillo Rojo de la classificació, i ara en aquest cas qui baixaria seria el Pontevedra i el Proyen Castells de Vitòria.
Doncs bona notícia aquesta de trobar-se amb aquesta victòria que treu l'equip del Pou. Imagino que és una victòria que insufla confiança a les maies.
Sí, perquè mira, aquest equip el dissabte, aquest partit es va jugar el diumenge, no? I com que la Lliga està preparada per desplaçaments, l'equip gallec el dissabte va guanyar 4-2 al camp del Vic. Clar, van venir aquí com confiades que també guanyarien, i aquí va ser al revés. Aquí van guanyar 4-2 al Ripollet, i això ha fet que ara marxem i estiguem ja fora de perill. Bueno, fora de perill, però pensa que, esclar, estem parlant que estem en la tercera jornada, no? Però hi ha els equips que es intentaran mantenir la categoria, serà el Caçà de la Selva, el Ripollet, el Pontevedra i el Vitòria Gasteiz.
I en els compromisos futurs pel que fa tant a masculí i femení, què hi veiem?
Doncs el futur és que amb totes les categories que juguem és mantenir les categories. Mantenir les quatre categories que tenim a nivell nacional. Divisió d'honor masculina, divisió d'honor femenina, segona nacional masculina i tercera nacional masculina. És mantenir aquestes categories. I però totes les categories fem jugar jugadors preferent, també juguen jugadors infantils. Primera catalana juguen jugadors infantils i juvenils. Entre ells algun jugador ja veterà, no? Però generalment el que volem és mantenir les categories, però donant peu a que jugui la base, que són els que el demà, aquesta base, jugaran en el primer equip masculí i en el primer equip femení.
I proper cap de setmana, quins rivals ens toquen?
El proper cap de setmana tenim jornada de descans perquè es fa el zonal, que el zonal es fa a quatre llocs d'Espanya, i aquest any es toca fer el zonal des del divendres fins al diumenge. Doncs hem d'estar jugant un torneig individual a Bàscara, a Girona, que és classificatori pels campionats d'Espanya. Allà hi aniran 20 jugadors de Ripollet, però es trobaran amb jugadors de Navarra, d'Aragó i d'Isles Balears. I llavors hi ha 3 zones més d'Espanya que està fent els resultats. Llavors els 16 primers classificats de cada categoria són els que passen per jugar al segon final, i ara qui és el que es va classificant per arribar a Valladolid. El que passa que cada vegada són menys, no? Primer són 12, ara són 16, ara són 12 i ara són 8. I el Ripollet, dintre aquest torneig que es farà a Bàscara, per això hi ha jornada de descans de totes les lligues nacionals i provincials, doncs el divendres comencen a la tarda a Bàscara, a Girona, fins al diumenge, que hi ha el repart de prèmits, a les 8 del vespre, i aquests 20 jugadors disputaran a diferents categories, doncs aquest zonal, que es diu zonal, zona 2, entre Catalunya, Balears, Aragó i Navarra.
Doncs Ramon, el dilluns ens expliques com ha anat aquest zonal i quin ha sigut el resultat, almenys dels jugadors més rellevants d'aquesta delegació de 20 jugadors que aportarà el tenis, de ben jugadors i jugadores, que aportarà el tenis taula Ripollet. Així que moltes gràcies i fins a la propera setmana, Ramon.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, adéu. Adéu. Doncs canviem les pales del tenis taula per la pilota de futbol, per la pilota de l'escola de futbol base Ripollet. Tenim amb nosaltres el José María Muñoz, el José María Toribio, l'Alberto Aranda i l'Antonio Pérez. Les preguntes les adreçarem al José María Muñoz, però la resta, com us he dit abans, si teniu alguna cosa a dir sobre les preguntes que farem jo i la Inés, doncs encantats de que us hi sumeu. Una escola de futbol a base de Ripollet que sumava aquest cap de setmana la primera victòria guanyant per 2-1 al Fruitusenc i trencava aquestes dues primeres jornades en què encara no havia ni tan sols puntuat. I és per això, en aquest sentit, José María, esta primera victòria ante el Fruitusenc t'ajuda a ti como entrenador a reforzar tu discurso de cara a las jugadoras? Es decir, a veces comenzar con derrotas es complicado y hace falta que los jugadores vean una victoria para decir, vamos a creer en esto porque vemos que se puede.
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que sí, las chicas venían trabajando bien, no lo estábamos haciendo mal. El primer partido fue un cúmulo de incidencias, pero el trabajo no estaba siendo malo. El segundo partido, la verdad es que el rival era bastante potente. Y ahora, bueno, pues con un rival más o menos de nuestra categoría o de nuestro nivel, pues hemos trabajado bien y el resultado fue corto para las ocasiones que hubo.
¿Cómo veis los próximos partidos, los rivales que tenéis?
Bueno, pues el de la semana que viene, si me ciño a cómo es por club, el Gimnàstic de Manresa es un buen club, un gran club, tiene mucha escuela y bueno, pues todo es trabajar y trabajar y seguir trabajando. Las chicas están con mucha ilusión, están trabajando fuerte y eso es muy importante.
Si me permites una pregunta quizás más general y aprovechando que es la primera vez que esta temporada os tenemos en el InfoSport, ¿cómo habéis planteado esta temporada desde la FB?
La verdad que fue un reto que lo cogimos con mucha ilusión. Se quedaron una parte muy grande de las chicas que había del año pasado, más incorporaciones nuevas. Y bueno, fue un reto que nos lo marcamos con mucha consistencia, por decirlo de alguna manera, y dijimos, vamos a por ello. Pero con la idea de crear ya más fútbol femenino de cara al año que viene. Por eso invito también a todas las chicas que quieran jugar a fútbol y eso, que pasen por allí por la escuela, porque nuestra idea también es potenciar también más para las chicas más jóvenes. Por eso vamos a ver si el futuro con este equipo va adelante, pero que no se quede solo en este equipo, sino a lo mejor alguno más.
Sí, en cuanto a filosofía, hablabas de las incorporaciones. La liga empezasteis el 4 de octubre, el primer fin de semana de octubre. Después de Fiesta Mayor habéis tenido todo el septiembre, quizás más que otros deportes o que otras categorías para empezar. ¿Eso os ha ayudado a poder incorporar a las nuevas incorporaciones, a que asimilen vuestro sistema de juego, vuestra manera de entender el deporte?
El problema es que han ido llegando paulatinamente, no ha sido una llegada o desde que empecemos estaban todas, ha sido poco a poco, han ido llegando hasta que, bueno, ahora sí que tenemos, es incluso ahora y todavía tenemos dos fichas por hacer, es decir, imagínate.
¿Cuántos jugadores tenéis ahora mismo en el FB Ripollet?
15 fichas hechas y dos pendientes.
Ajá. ¿Qué creéis que tenéis que reforzar? ¿Qué posiciones?
Bueno, sería un poco en general. Tenemos un problema con la portería porque trabaja muchas veces, muchos fines de semana no nos viene por su trabajo y entonces pues ahí ya muchas veces es un problema. Si ella pudiera venir, encantado, porque es que además le pone una ilusión bárbara, pero claro, a veces, muchas veces por su trabajo y sobre todo fines de semana no podemos contar con ella y tenemos que tirar de una jugadora que se ponga de portera.
Estáis ahora mismo, ocupáis la parte media baja. Es verdad, llevamos tres jornadas, esto lo decimos mucho, llevamos tres jornadas, la parte media baja. A ver, hay equipos que han ganado campeonatos habiendo perdido los tres primeros partidos, ¿eh? No, siempre ponemos, ¿no?, el ejemplo del Barcelona de Guardiola, que empezó perdiendo la liga, perdiendo con el Numancia, pues. Pero es verdad que ahora ocupáis este lugar en la parte media-baja de la clasificación. ¿A dónde queréis y sabéis que podéis llegar en esa tabla?
No nos hemos marcado ningún objetivo a nivel de tabla clasificatoria, sino como objetivo de juego. Es decir, y es que se vea un equipo en el terreno de juego jugando. Y luego ese fútbol nos pondrá en el sitio que debamos ocupar en la clasificación.
Hablabais del Gimnàstic de Manresa, del próximo rival. Un rival que, por ejemplo, vosotros lleváis tres partidos. Ellas, imagino por circunstancias que ahora mismo se me escapan, solo han podido disputar un partido de liga. Es un buen momento para jugar contra un equipo. Es decir, vosotros lleváis tres jornadas, habéis completado el calendario. Jugar contra un equipo que no está tan rodado es una buena oportunidad.
Hombre, por supuesto.
José María Toribio nos dice que
como nos ha pasado esta semana, la verdad. Ellas no habían disputado ningún partido, nosotros ya llevábamos tres. venían un poco en cuadro como nosotros porque venían sin cambios y sí, sí que se nota, evidentemente se nota un equipo que no ha hecho pretemporada, que no han tenido fichas, que no han tenido chicas hasta la hora de poder jugar, sí que se nota.
Ya me habéis respondido absolutamente José María Toribio, es una buena oportunidad. ¿Trabajáis, bueno, con fútbol femenino? Lo que voy a hacer, que nadie me mate, yo soy un ignorante en esas cosas. Yo, por ejemplo, como mi experiencia como entrenador solo masculina, es diferente. Lo hablamos con Alberto Ortega el año pasado, el técnico del femenino del básquet. ¿Es diferente entrenar? ¿Los parámetros del deporte femenino son diferentes al del practicado por hombres?
Es diferente en el sentido a la manera de
juego.
De juego, es decir, yo que vengo del fútbol masculino y tengo más experiencia, es decir, tienes que medir más, a la hora te gustaría pedir más, pero la verdad es que estamos muy contentos porque el equipo está aceptando todo el trabajo, es decir, sí, sí, me esperaba más diferencia, la verdad, se dicha.
¿Cuántos días entrenáis por semana?
Tres días. Lunes, martes y jueves, de 9 a 10:30.
¿Y las jugadoras lo están haciendo, aceptan muy bien estas cargas de, sí, sí, de trabajo? ¿Hay más sacrificio?
Entrenan igual que el fútbol masculino. De hecho, los entrenos que le hace el míster y que le hacemos son igual que le hacemos a un equipo masculino. Y se nota que sí, que se esfuerzan bastante más que los chicos, hablando claro.
¿En qué cosas os gustaría que el fútbol femenino se pareciera al fútbol masculino? ¿Y en cuál es el fútbol masculino al fútbol femenino?
Hombre, yo lo que más me gustaría que se pareciese es en la cantidad de jugadores, por ejemplo. Muy difícil formar un equipo femenino, porque es muy difícil, y un equipo masculino enseguida es muy rápido montarlo.
¿Y esto por qué pasa?
Hombre, yo creo que
hay menos.
La mentalidad. Primero hay menos equipos y luego pues no todas las chicas tienen como hobby el fútbol. Ya no verlo, sino jugarlo. Entonces, claro, ahí es donde tenemos el problema. Y luego, pues eso, tenemos clubs grandes cerca que cuando alguna despunta o destaca, pues no la quitan.
Nada más tienes que ver el calendario. Es decir, fíjate dónde tenemos que hacer desplazamientos de 100 y pico kilómetros para ir a jugar un partido.
En segunda división catalana, correcto. El grupo tercero de la segunda división catalana. Es decir,
Vic, Berga, Solsona,
Cardona.
Por ejemplo, si, permitidme, yo soy de básquet, ya lo sabe todo el mundo. Vale, de acuerdo. Sí. En segunda división catalana, que es precisamente donde está el CB Ripollet, es muy bueno, tienes desplazamientos, pero puede ser como máximo, pues eso, ¿no? Vosotros veis este domingo al Gimnàstic Manresa, pues puede ser en el Bages, es decir, en segunda catalana normalmente es muy raro que salgas de jugar del Bages o del Vallès. En cambio, vosotros dices que tienes que hacer desplazamientos de centenares.
Vic, Torelló, Solsona, Cardona, bueno, ya Berga. Sí, Moyá, la verdad que nos ha tocado la Liga del Valles, toda la zona de Solsonés, y es que solo piensa que si miras, hay cuatro grupos, ¿no?
Cuatro grupos,
y entonces, claro, la federación lo tiene que distribuir como buenamente puede.
Claro, porque por poner un ejemplo, ¿cuántos equipos del Vallès, de los dos Valleses ahí
de en, los dos en Valleses, el grupo?
Sabadell Nord, lo más cerca que tenemos nosotros, Sabadell Nord, Vila de Cavalls
y San Fost.
Y San Fost.
El resto ya es coger, bueno, para coger el coche también para Sabadell, sí, hay que coger el coche, ¿no? Pero coger el coche y estarse rato.
Intentamos promocionar salidas en autocar porque, claro, se entiende que es unas distancias complicadas para que todo el mundo pueda gastar su gasolina, etcétera, etcétera. Entonces buscamos un autocar, intentamos siempre buscar algún sponsor o algo que nos sufrague un poco esa parte y a las chicas pues ayudarla en ese aspecto.
Aprovechando que tenemos al presidente también de la entidad, acérquese al micro, por favor, si no, está un poco más lejos. Sé que aún quedan casi 3 meses para que vengan los Reyes Magos, pero en esa carta a los Reyes Magos de octubre, ¿qué pondría el presidente del FB Ripollet?
¿Qué le pediría? Creo que pedirle no le pediría nada, porque creo que ya lo tenemos, que es ilusión, ganas y fomentar sobre todo el fútbol y potenciar el fútbol femenino, es uno de nuestros objetivos. En el fútbol base masculino, la verdad que hemos crecido muchísimo, y uno de los objetivos, que eso lo decimos tanto a José María como a Toribio, por eso pusimos este perfil de entrenadores con las chicas, porque sabíamos que esto iba a dar un ingrediente a la hora de potenciar la cantidad de niñas en el fútbol femenino, y dependiendo de qué entrenador venía, muchas dijeron, si tenemos este entrenador, nosotros nos seguimos. Por favor, presidente, ponnos a José María. Y así lo hicimos. La ilusión, esa que te estoy diciendo, que sigan trabajando estas chicas, que se lo merecen, que toda la directiva estamos con la misma ilusión que el resto de los equipos. Son no una más, o sea, son gente igual que el resto en el club. Las miramos con el mismo perfil. Y esa es la ilusión, eso es lo que le voy a pedir yo a los Reyes, que cuando acabe la temporada todos los equipos, todos los jugadores, todos los entrenadores estén contentos del trabajo que han realizado.
Pues muchas gracias a los cuatro por haber venido, también a Antonio Pérez, perdón, que está aquí, no lo hemos escuchado, pero también ha estado vocal de la Junta Directiva del FB Ripollet. Y eso que acabáis de decir, pues es el mejor ejemplo para, ojalá todos los clubs puedan decir que hay tanta unión entre jugadores y directiva, como es el caso del FB Ripollet, y que esta victoria de este fin de semana sea la primera de muchas que nos hagan que vengáis con esa sonrisa que ahora tenéis aquí los cuatro en los estudios de Ripollet Radio. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Por invitarnos. Gracias.
Pepa Jaril. Ai, doncs com escoltava, com li deia en el Víctor Dieguez, ara vindrà el Pajaril. Inés.
Hola, avui tenim amb nosaltres el Samu. Buenos días, Samu.
Bueno, buenas tardes.
Explícanos cómo fue el último partido contra el Cerdanyola.
Pues bueno, fue un partido muy complicado, que para la grada fue divertido a la vez, porque fue un partido de ida y vuelta con muchas ocasiones de gol. Y finalmente se llevó los tres puntos el equipo más efectivo, que fuimos nosotros.
¿Qué sentiste tú personalmente al enfrentarte contra tu ex equipo?
Bueno, una situación un poco complicada, ya que están todos mis amigos de la infancia y de toda la vida, pero a la vez me puso un poco a jugar contra ellos, ya que me conocen mucho y yo a ellos. Pero al final conseguimos lo que queríamos.
¿Por qué decidiste cambiarte de equipo?
Bueno, hay veces en tu carrera de fútbol que tienes que tomar decisiones. Y me llama Juan, bueno, hablo con Juan, cuenta conmigo, me da confianza. Y a veces un jugador necesita mucha confianza. Y Juan y la directiva de Pajaril y tanto los jugadores y toda la afición me está aportando y estoy muy contento con ellos.
Cambiando de tema, después de estos primeros partidos, ¿cuáles son vuestras sensaciones?
Bueno, este fin de semana ha sido la jornada 8, ha sido una competición difícil, ya que no hemos conseguido ningún punto, pero esta semana hemos conseguido los primeros tres puntos contra un equipo muy complicado que va a estar arriba y nos llevamos los tres puntos y a partir de ahora hacia arriba.
¿A qué crees tú personalmente que podéis aspirar al final de temporada?
Bueno, ahora es muy difícil decir los objetivos, pero con el equipo que yo veo dentro y fuera del campo podemos estar arriba.
¿Qué creéis que podéis mejorar a lo largo de esta temporada?
Pues bueno, mejorar siempre se puede, ¿no? Porque ningún equipo es perfecto, ni en primera división es perfecto. Pero trabajando en equipo y trabajando todos en una, podemos lograr nuestros objetivos, que es estar lo más arriba posible.
Explícame, aparte de ti, ¿cuáles incorporaciones habéis hecho?
Bueno, yo he llegado hace 3 semanas, 1 mes aproximadamente, y no conozco las de principio de temporada, pero bueno, más o menos. Cuando yo he llegado, se ha incorporado Sergio, que es un nuevo central, y Abel, que es un pivote que lo hace muy bien también.
Explícanos un poco sobre ti, qué posición es la tuya y cuál ha sido tu experiencia en anteriores equipos.
Bueno, yo juego de delantero, o puedo jugar de extremo también, pero siempre en la zona más ofensiva, siempre con para intentar hacer gol al equipo y aportar el máximo ofensivamente. Y bueno, en mi carrera, bueno, he jugado casi toda la vida en Española. Me fui tres años a Badía, subimos a Preferente. Bueno, sí, siempre intento llevarme las mejores personas y las mejores cosas de cada temporada. Y este año vamos a ir a por todas.
Pues muchas gracias por atendernos y os deseamos mucha suerte en los próximos partidos.
Pues muchas gracias. Gracias.
Doncs acabem l'Infosport, acabem amb la pilota grossa, amb la pilota del bàsquet. Per començar parlarem del CB Ripollet Sandacos, el femení del CB Ripollet. Tenim aquí en Xavi Voltà per parlar amb ell, però abans deixeu-me que faci una mica de crònica. Gràcies al Xavi Voltà, de fet, moltes gràcies, perquè si està avui aquí és perquè vam tenir problemes tècnics, concretament la meva gravadora, doncs no funcionava, i repetirem l'entrevista que vam tenir al final del partit. En un derbi comarcal contra el CB Sant Jordi Rubinenc, que en un partit on amb dues entitats mostraren el seu recolzament a la lluita contra el càncer de mama, i un escenari al Berneda amb una pista amb moda de gel. Foren les visitants qui donen la iniciativa a Mercès a unes blaves, que els hi va costar anotar la primera cistella, però les blaves són una pinya i han après a superar moments complicats, 13 iguals a la primera escena. Mateixa tasca al local al segon període, on tan sols la defensa actuava de tallar foc. Primera cistella en joc al minut 6 amb un triple marca de la casa, Ana López. La manca de mobilitat era preocupant en l'atac i el 23 al 29 al descans. Tot i això, amb dos triples de l'Anna, deixaven molt a millorar en un segon quart negatiu. Nervis mal gestionats per les locals a l'inici de la represa, on seguien veient l'anella com un tresor prohibit. Menys 10 a l'equador de la tercera entrega i la sensació que seria errònia de que no era el dia. Però la línia de 3 donava una treva amb els dos seguits de Mèria, amb 39-43 el tercer, i el CBR, que només semblava trobar un mínim equilibri al jugar amb dues centers. Atascament crònic i un 0-5 de parcial posaven èpica a la victòria, que dos triples seguits feien real. Triple de Glòria Oriol pel menys 4 a 5-22 al final i un altre pel 52-55, respost per les visitants. Menys 7 a 3 minuts al final, triple de Tània 58-59 i una Oriol estel·lar al darrer quart posava el 60-59 a 43 segons. Tensions compartides i pressions que canviaven d'anella i que ja no mourien el marcador. Victòria per unes blaves que segueixen somiant a cop de finals igualats. Algun comentari a fer a la crònica, Xavi?
És la pura realitat. Aquesta competició està sent molt, molt equilibrada. A part d'un parell o tres equips que estan a baix perquè s'han enfrontat amb tots els grans, o amb tots els que estem a la part alta, els altres tots portem una derrota o dues derrotes. Tot això està molt, molt, molt igualat.
Ahir, en l'entrevista que no podem emetre per problemes tècnics, et deia, Cholo Simeone diu, si se trabaja y se cree, se puede. I també parlàvem de com de difícil a vegades és el bàsquet de definir. Estàveu xerrant completament tu i amb l'Eric, el teu segon entrenador, buscant absolutament canvis contínuament, buscant solucions, i al final les solucions les van trobar les jugadores sense que res del que fèieu a la banqueta doncs tingués una cristal·lització. Res no, evidentment, però sense que tingués la cristal·lització que buscàveu en el moment que ho fèieu.
Sí, sí, la realitat és que ens va ajudar molt la sort ahir, però després quan fredament hem analitzat el partit a casa, tal com tu m'ho has explicat, dels quatre quarts que té un partit de bàsquet, només en vam perdre un, de 6 punts. Tota l'estona vam estar en el partit, les parts tenen 10 minuts, el partit en té 40, i només vam estar al final, a l'última cistella, guanyant el partit. L'última va ser a favor nostre. Però analitzant tot el partit, una mica més fredament que el que ahir vam fer al final del maig, van ser 4-5 minuts dolents del principi del segon quart, en els que ens van portar a 10 a baix, i després vam anar començant a remuntar, remuntar. Vam anar a fer la goma real, perquè a cap moment es veia aquella punta de l'iceberg de dir, ja hi som. Però bueno, al final ens la vam jugar, tot i que pot semblar que amb els jugadors interiors al final ens la vam jugar en 5 tiradores en pista i ens va funcionar. Realment vam fer 11 triples, que és molt difícil aquestes categories aconseguir-ho, ja que no pots posar pilotes a dins, te les hauràs de jugar de fora, i va acabar funcionant. Una bona defensa, robar pilotes, i en lloc de penetrar i buscar el 2-1 o buscar la falta d'elles, buscàvem el triple i van entrar.
Ah, parlaves dels triples. És veritat que durant, per exemple, el segon període feia la sensació de que l'equip n'abusava, perquè tampoc no n'hi havia encert, i al final aquell encert va arribar quan teòricament no ha d'arribar, quan has acumulat errades i triples fallats, teòricament la confiança és més baixa, doncs el darrer quart, la confiança, no? Suposo també l'equip en aquesta faceta fa que segueixis provant-ho i...
Sí, sí, realment les noies tenen molta confiança, estan creient molt en el projecte i ells mateixos s'estan involucrant en intentar buscar solucions en el mateix moment, i tu demanes un temps mort i primer les escoltes a totes donant opinió. Això és molt important, tot i que tu ja tinguis clar el que vulguis fer, escoltar la seva opinió és molt important, perquè són les sensacions dins de la pista, no només el que tu veus de fora, sinó el que hi ha dintre la pista és molt important, i ens estan ajudant realment molt elles, molt.
El proper partit és contra el Nou Esplugues. El Nou Esplugues porta 3 victòries, una derrota, un partit menys que... Sí, 2 partits menys, perdona, que vosaltres. Un partit menys que vosaltres. Ja sabem que és el tòpic, tots els partits són complicats, però realment aquest partit... És a dir, és el passaport, la victòria en aquest partit, a alguna cosa més?
No, tot just acabem de començar. I els rivals amb els que ens hem enfrontat realment creiem que són els que estaran nosaltres al mig de la taula. Guanyar Esplugues, per què no? És difícil. Tenen 4 o 5 jugadores que són internacionals amb la selecció escocesa. És un equip molt, molt treballat. La següent setmana amb el Barça. És molt possible, esperem que no, que ens plantem en 5-3. Els comentaris segurament seran diferents. Però el nostre primer objectiu, quan vam agafar l'equip, vam veure el repartiment dels partits, vam dir amb l'Eric, Eric, dels 6 primers partits són claus. I dels 6 primers n'hem emportat 5.
Doncs moltes gràcies, Xavi, gràcies per venir. Tenim poc temps perquè ara també hem de parlar del masculí del CB, per cert, el femení queda amb 5-1 i líders encara en la classificació, i ara hem de parlar del masculí, victòria 70-77 del CB Ripollet pels Maverick. Aquestes eren les valoracions que feia David García al final de partit.
Bé, Àngel, doncs una altra victòria ens hem endut a Sant Cugat aquest diumenge al migdia. S'ha de dir que al començament del partit hem començat amb alguns problemes, no ens hem trobat del tot còmodes, no dominàvem el rebot i no teníem l'encert en el tir exterior que hem tingut en darreres ocasions, en altres partits. Finalment hem anat entrant mica en mica al partit, en el segon quart hem fet més bones defenses, però encara no seguíem fins del tot en atac. Dintre de la pintura els nostres pivots han sigut superiors sota l'aro, perquè ells no jugaven a prop de l'aro, jugaven força lluny, tampoc tenien uns pivots poderosos a nivell de centímetres ni de gran pes, però tot i així feien molt bona feina, un joc vistós. Per lo demés, en general les lectures que podem fer del partit és que l'equip continua sent competitiu, tot i les baixes. Hem vingut amb 3 baixes destacades del nostre equip, com són el Roger Vilanova, que no ha pogut venir per motius familiars, o l'Antoni Quirós, o el Víctor Cantero, que sovint ens reforça des del B. Tot i així, el nostre equip ha sigut un equip competitiu, i això és per mencionar-ho. I després, doncs, que al nostre parer els plantejaments de treball durant la setmana són encertats, i això ens permet anar assolint els objectius mica en mica, i en aquesta línia, d'aquesta línia no ens hem de sortir, perquè és l'única línia possible de feina. Després, per fer una mica d'autocrítica, doncs, diríem que no, al meu parer, doncs, crec que hem de fer lectures més ràpides de les situacions del partit i del joc rival, perquè puguem donar unes respostes més ràpides, sobretot en pista. també intentar mantindre la intensitat a un nivell similar durant tot el partit i a veure si intentem evitar una mica els altibaixos, doncs, que a vegades són normals, no?, dintre del partit. Sobre actuacions destacades d'aquest partit podríem destacar les figures de Manel, que va estar molt encertat en la seva especialitat, els llançaments des de la línia de 3, i l'aportació de l'Albert, que va fer molt bona feina, va assumir un rol important. I també, doncs, dels reforços que van pujar per ajudar-nos des del B, destacaria el Toni Torres, que va fer una molt bona feina, i el Puig, que va mantindre la línia de l'actuació passada, de la vegada que va vindre també a ajudar-nos. De moment continuem invictes, el proper rival serà el Vendrell, que tot i que aquesta jornada ha perdut, doncs no, per nosaltres és un rival desconegut i bueno, intentarem treure una altra victòria. Encara tenim pendent el partit amb l'Esfèric. La federació va posar una data, però no era viable perquè ells ja tenien un enfrontament aquell dia que havia posat la federació, i ara s'està treballant en buscar una altra data alternativa. Complicat per les dates, perquè ja ens trobem enmig de la competició i perquè és una mica complicat trobar una data encertada.
Doncs amb el bàsquet acabem. Moltes gràcies al Jordi Puy i al Víctor Dieguez a la part tècnica. Moltes gràcies, Inés Sánchez, per la teva aportació. Aquest programa també l'ha fet Inés Sánchez, Brian Calvo, Marc Mata i jo, servidor, l'Àngel Gil. Ens tornem a veure la propera setmana a l'Infosport. Recordeu que el divendres a l'Infosetmanal Més Esports i a les xarxes socials a l'Infosports tota la informació esportiva local. Fins el proper dilluns. Vagi bé.